Hola, molt bon dia. Comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 29 de maig de 2024. Amb calor estiuenca, ara no, però hi arribarem al migdia, entomem aquestes 3 hores de ràdio de magazín en clau Alt i Baix Penedès, que fem plegats des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Des de Ràdio Vilafranca us saludem en nom de tot l'equip, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Avui farà calor, calor d'estiu, però això passarà al migdia. I a primera hora nosaltres comencem fresquets perquè us proposem anar a la muntanya. D'aquí uns minuts amb el nostre guia del programa, l'Oriol Soler d'Orient Guies. I avui, a muntanya, ens fixarem en les espècies exòtiques invasores. Serà una sortida curteta a la muntanya perquè a 9:15 hem de ser aquí de nou per escoltar el primer flash informatiu, aquest primer repàs a l'actualitat penedesenca. I de nou, després del flash, quan passin uns 5 minuts, us proposem viatjar, però en aquest cas és un viatge al passat, perquè a les espurnes literàries de l'Anna Ruiz Mestres avui hem convidat el Josep Tort, autor d'Ermessenda, la dama de Girona. La figura dels jutges i les jutgesses de pau està en el punt de mira i aquesta figura podria arribar a desaparèixer. Avui, a l'entrevista d'actualitat, a les 10:06, en parlem amb tres jutges i jutgesses de pau del Penedès, l'Antoni Bertran, la Carme Capdevila i la Míriam Ribas. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat d'aquest dimecres 29 de maig, al Penedès, el segon flash informatiu. Després del segon flash, els dimecres fem tertúlia amb la nostra gent gran. Avui ens acompanyen la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví, i els proposarem parlar de la malaltia, de si tenen alguna malaltia crònica, si es mediquen per alguna patologia, si els espanta, la malaltia... Tot això ho abordarem amb ells de 10:45 a les 11. Aviam què hi diuen. I de la nostra gent gran, el futur, els alumnes de primària, que ens acompanyaran a les 11 a la secció setmanal amb Vinzeum. I és que avui explicarem com ha anat el petit congrés. Ho farem amb la Laia Pérez, de Vinzeum, la Montse López, del Servei Educatiu de l'Alt Penedès, i una escola que hi ha participat i ens acompanyaran d'aquesta escola, que és l'Estalella Grells de Vilafranca, una mestra, la Mireia Alari, que fa un parell d'anys que participa en aquest projecte de petit congrés, i un parell d'alumnes de segon, la Joana Ramon i l'Arlet Arnabat, que ens explicaran de viva veu l'experiència. A 11:45, última cita amb l'actualitat, aquest darrer flash informatiu, 5 minuts per actualitzar i entomar ja la recta final d'aquest dimecres. I acabem amb agenda al detall, per tant, amb un parell de propostes. D'una banda, tindrem a la Rosa Vendrell, que ens aproparà la figura de la Neus Català, de la qual en parla aquest divendres a la Torre de Moja. I de l'altra, comptarem amb la directora de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, la Glòria Bricoller, que ens explicarà l'activitat d'aquest proper mes de juny.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Una vegada al mes, i avui toca, els més muntanyencs estan d'enhorabona perquè sortim a conèixer el país de la mà de l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya, que ens apropa curiositats, rutes, activitats, turisme d'aventura i propostes que s'adapten a tothom, en definitiva. No ho allarguem més i anem fins a Ràdio Sant Sadurní, on l'Eli Jiménez ja està a costat del nostre col·laborador. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia. Doncs, efectivament, una vegada al mes, els dimecres sortim a la muntanya de la mà de l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia. Com estem?
Molt bé. Molt, molt content. Tenim pluja, tenim aigua.
Sí.
Portem mesos dient-ho i per fi ho hem aconseguit.
Com ens agrada començar els dimecres a la muntanya, ho dèiem a la introducció, amb curiositats, amb rutes, descobrint el territori. I avui parlem d'animals, però espècies invasores.
Sí, espècies exòtiques invasores. Aquelles espècies que no han de viure en el nostre territori, en el nostre entorn, i que algunes, bueno, conviuen i no afecten, però altres hem de vigilar perquè poden acabar amb altres espècies autòctones d'aquí. Per tant, és molt important controlar-ho. Tots i totes hem sentit alguna vegada, i s'ha comentat molt a les notícies i així, d'espècies que estan atacant o matant o inclús pues, fent desaparèixer tota una espècie aquí a Catalunya. I bueno, anem a comentar una miqueta això, no? D'on ve i sobretot què fer en cas de que ens trobem. Tot això ho vinc a explicar perquè farà un parell de setmanes fent un barranc em vaig, bueno, vaig fer un tobogant, no?, i em vaig trobar que de cop sortia algú que es movia de l'aigua, que la meva primera reacció va ser fer un salt perquè no sabia el que em trobava, no? I em va sortir, tot allà tan panxa, una tortuga ben bé d'un pam i mig, nedant tan tranquil·la per un gorg dins del barranc. Clar, aquesta tortuga no havia d'estar allà, però si a més estava en un lloc que hauria mort en allà, perquè no tenia opció de sortir ni cap amunt ni cap avall, per tant, estava condemnada. Entre diversos vam aconseguir treure-la d'allà. Clar, en aquell moment, al mig d'un barranc, poc més podíem fer. Però sí que hi ha unes accions que es poden fer, que bàsicament és trucar perquè sàpiguen que hi ha una espècie invasora en aquell punt i ja prenguin les accions a nivell de Catalunya, no? Per intentar, doncs, prevenir-ho ja no, perquè hi ha hagut la introducció en allà, però almenys, doncs, bueno, fer alguns recursos per intentar-ho, doncs, controlar o inclús eliminar per salvar altres espècies. Val? A Catalunya, citades ja 1.235 espècies exòtiques. D'aquestes, un 14%, 177, tenen un comportament invasor, és a dir, que s'expandeixen, volen expandir-se, reproduir-se i quedar-se en aquest nou territori, no? Clima perfecte aquí a Catalunya, tenim de tot. Els últims anys poca aigua, però ara, per sort, aquest mes ho estem salvant. Per tant, bueno, és el clima i el lloc perfecte per viure. Doncs ens quedem, no? Aquest comportament invasor, clar, té un impacte molt considerable en els ecosistemes naturals, pel que dèiem. Al final, és una espècie que vol viure en un lloc. Si no és compatible amb altres espècies, la més forta és la que guanyarà i l'altra, doncs, ho s'haurà d'anar o acabarà extingida. Per tant, les espècies exòtiques invasores són la principal causa de pèrdua de biodiversitat. Les espècies exòtiques són les que es troben fora de la seva àrea de distribució natural i són les invasores són les que són capaces de sobreviure, reproduir-se i esparcir-se per aquest entorn nou. Tenim la principal via d'entrada, així per entendre-ho, és la típica comercialització dels animals de companyia. Típic de que, bueno, vas a... Ara ja no es troba tant perquè s'està controlant moltíssim. Però abans me'n recordo que anaves a una botiga d'animals i et trobaves de tot. Però de tot, bueno, serps, bueno, animals que no, avui dia no hi ha. Hem de contemplar que espècies invasores podem trobar des d'animals, plantes, algues, hi ha moltíssimes. De fet, si mirem la Generalitat de Catalunya, trobem un llistat de tot el que està censat aquí a Catalunya. Animals típics invasors. La típica tortuga d'aigua, que és la que em vaig trobar jo. La tortuga d'aigua típica és la d'orelles vermelles, que la importació es va prohibir el 1997 per la Unió Europea, i avui dia encara se'n troben i de molt grans, no? Aleshores, si es va prohibir a la Unió Europea que no en portessin, com és que avui dia encara n'hi ha? És com... Bueno,
aquí no... ja ens sembla pregunta.
Clar. Altres potser no tan habituals, no? L'ós rentador, les codornes argentines, típiques.
Ui, que els diguin als barcelonins.
Doncs, bueno, aquests se les han menjat, eh? Estan allà tot el dia cridant. Doncs codornes argentines són molt, molt maques, són molt cookies, les van portar i ara, doncs, a Barcelona mateix, és un superexemple, viuen el seu rotllo, fan nius on no toquen, bueno, tenen problemes amb elles. Cranc americà, un clàssic també. El cranc americà és el típic cranc vermell que trobem a vegades en el riu, molt fàcil de veure. I el problema és que mata involuntàriament els altres crancs, no? I va ser el 1974 que es va repoblar els rius. Per tant, vam ser nosaltres qui vam portar-lo per repoblar els rius i al cap d'un temps vam dir, ostres, doncs potser no ho havíem d'haver fet perquè s'està carregant altres espècies. Mm. Per tant, bueno, al final ja estem veient que el error també nostre, dels humans. Un altre exemple seria el silur, el siluro. És aquest peix tan gran que el que pot fer és menjar-se totes les espècies més petitones i fer desaparèixer els peixos propis dels ecosistemes catalans, no? Un altre clàssic que ha donat bastant mal de caps els últims anys és l'avispa asiàtica. Es va trobar per primera vegada un niu de avispa asiàtica al març del 2012 a l'Alt Empordà i des d'allà es va començar a expandir. Mm-hmm. Recordem que l'avispa asiàtica el que fa és aquesta que són molt grans, quasi bé mig dit o més, que mata les abelles. Aleshores, les abelles són les que necessitem per mm-hmm. la pol·linització i de més. I ens vam trobar que l'avispa asiàtica les matava, les agullava per gust.
Molt visual, a més, perquè els nius d'avispa asiàtica són gegants.
Molt grans.
Per tant, es veuen molt fàcilment, i això que comentes, que són un greu problema perquè maten a les abelles, i aquestes sí que les necessitem.
Per això és molt important, si veiem una avispa asiàtica, aquí sí que, bueno, sobretot un niu d'avispes asiàtiques, avisar a la Generalitat perquè les puguin treure, perquè mm-hmm. ho fan de forma gratuïta, bueno, clarament, de forma gratuïta, venen, s'emporten el rusc, això mateix. I així intentar controlar-ho el màxim possible. En tema avispa asiàtica s'ha fet molt bona feina i la veritat que es va controlar molt, però de tant en quant sí que trobes alguns rusc així grans. A més, és que treballen molt ràpid, o sigui, de cop, pum, apareix, per tant...
Sí, sí.
I a més es col·loquen entre les parets, bueno, cal tenir molt en compte. I un altre clàssic seria el mosquit tigre, que va aparèixer a l'estiu del 2004, encara el tenim entre nosaltres, si veiéssim un mapa de per on està, és tot el litoral català, i és un clàssic de l'estiu, de típica picadeta d'un mosquitet, i de cop se't comença a inflar, o sigui, a més, aquest també té... Bueno, ens perjudica directament a nosaltres, no? Imaginem-nos algú que pugui tindre al·lèrgia o sigui més sensible, doncs, depenent de quin lloc, unes quantes picades, doncs, pot tindre un problema bastant greu. Per tant, ojo amb això. Principals actuacions a nivell general és sobretot la prevenció, és a dir, el control d'aquesta vinguda de noves espècies, que això des de fa anys s'està intentant fer. Detecció ràpida i erradicació. És a dir, trobem, avisem i que ho puguin controlar qui en sap. No? Per tant, si veiem alguna espècie que no hauria d'estar en algun punt, sempre és important avisar. Avisem, diem l'espècie que creiem que és, la zona on l'hem vist, i ja, els que en saben ja actuaran com creguin. Val? Per tant, sempre avisar.
Mm-hmm. Molt important també aquesta conscienciació de vegades quan anem a comprar un animal. Ara ja no tant ho deies, perquè està molt més regulat, la nova llei ho limita bastant, però de vegades no som conscients que aquell animal que estem comprant, exemple claríssim de la tortuga, no?
La tortuga.
Comprem una tortuga petitona pel nostre nen que posarà allà en un terrari, en un aquari o on vulgui, i aquella tortuga que és tan petita, amb els anys, va creixent i arriba un moment que ja ens molesta.
Clar, si arriba aquesta situació i realment no podem tindre-la perquè ens sobrepassa el fet de tindre una tortuga que porta molts anys amb nosaltres però que ja ha passat, que ja no volem, no la podem abandonar. Perquè el problema és que ja no és l'animal que segurament pot morir, per tant, estem abandonant la seva sort i aquí èticament pues, seria qüestionable, sinó que pot haver un impacte molt greu a l'entorn natural, a l'ecosistema natural. Per tant, cal, bueno, és això, és avisar. Hi han associacions, hi han llocs que tu pots informar que et trobes en aquesta situació, que ja no pots tenir aquesta tortuga per X motiu. No, hi ha molts motius, al final. Potser no és que et cansis, sinó simplement que per X motiu ja no pots tindre-la. Doncs tramitar-ho, fer-ho bé i que pugui tindre una millor vida, no? En un lloc on sàpiguem com gestionar-ho. Perquè al final no és el mateix doncs, tractar amb una tortugueta molt petitona que després amb un tortugot molt gran que depèn de la situació que estiguis, doncs, ja no és sostenible. Però sobretot és això, no abandonar-ho i avisar si trobem alguna cosa que no ens acaba d'encaixar.
A més que les tortugues viuen moltíssims anys, per clar, tant, clar. Comprem una tortuga i és que no serà per nosaltres, és que els hi estem deixant als nostres fills.
Correcte.
D'herència.
Sí, i no sé jo si voldria una herència com aquesta, però sí que és veritat que al principi són molt maques, però després, clar, van creixent i a més, és el típic d'abans quan anaves a una botiga d'animals i trobaves peixos de tot tipus, i trobaves peixos Nemo. Com has de cuidar un peix Nemo aquí? O ja tens una infraestructura i una temperatura de l'aigua, un menjar... És que és molt complicat gestionar-ho. Que ho pots gestionar perfecte, però no agafis el peix Nemo i el tiris pel vàter o el tiris pel riu, no? O sigui, una miqueta de control. Això jo crec que fa anys se'ls hi va anar de les mans i portaven tot, i a més també cal pensar de com ho portaven, no? D'on treien aquest animal, els seus orígens, doncs com el haurien d'haver agafat, capturat, les maneres i pobre animal, com ha vingut cap aquí, tancat què, amb una caixa d'un pam per un pam. Bueno, tot, clar, hem de ser conscients de tot això. Després arriben aquí, el poleixen, queda molt maco, te'l intenten vendre i tal, bueno, el tal quedes fins que ja veus que la cosa no és... És inviable, no? Ara no fa gaire es van trobar una casa amb un cocodril.
Sí.
Va sortir les notícies fa poc, amb un cocodril. Bueno, doncs potser a Catalunya no cal tindre cocodrils a casa. No sé, crec jo, eh? Per tant, és tindre seny. S'ha normalitzat el tema del gat, s'ha normalitzat el tema del gos, s'ha normalitzat el tema de les petites fures, no? Bueno... Fins a un cert punt està bé, al final és un animal de companyia i sobretot depèn de quines persones pues, fa companyia i és un suport també pel dia a dia. Però bueno, amb un control, no? Una serp, no sé jo si et fa molta companyia.
Això donava a dir, jo crec que una serp, una iguana...
Un mico, no sé. Bueno.
Ara ja no es veu tant, però jo he arribat a veure el Penedès... gent amb iguanes i serps pel carrer, cosa que no sé...
Quin sentit té això? O sigui, és com mostrar que tens una serp que segurament és il·legal, a més, que no deu estar arreglada, perquè és que aquí no es pot. Per tant, a sobre l'estàs mostrant perquè et vinguin a trucar a la porta. No té sentit.
No, és allò com quan durant la pandèmia, no? Vèiem els gats i els conills passejant pel carrer.
Sí. Doncs... sí, exactament. Pues ara hi haurà gent que passejaria la tortuga. Però bueno, bàsicament és això, tindre seny i sobretot si anem a la muntanya, anem a fer alguna ruta, de les que sempre recomanem, doncs si veiem algun animal que creiem que no encaixa en aquell entorn, podem buscar informació perquè, ja com he dit abans, a la web de la Generalitat tens un llistat de tots els animals, mamífers, rèptils, amfibis, que han sigut introduïts. I si hi ha algun d'aquests que detectem que no hauria d'estar, doncs avisar i que les autoritats facin el que hagin de fer, els protocols que hagin de fer, però almenys nosaltres ja hem fet el granet aquest de sorra, no?, de donar un cop de mà a intentar controlar-ho. Tampoc no cal que truquem allò, per tant, informem-nos, sisplau, però bueno, que és important, perquè potser... Ara poso l'exemple del cranc americà, però ara ja està molt per tota Catalunya, però sí. Potser si podem evitar que es reprodueixi a una altra conca fluvial o algun altre riu i demés, doncs mira, això que ens emportarem, no? Aleshores, bueno, intentar-ho controlar.
A més, sí que és veritat que moltes de les rutes típiques, sobretot en parcs naturals, parcs nacionals, no?, tenen aquests plafons gegants en què surten totes les espècies que hi ha, per tant, allà
tenim la informació del que hem de trobar.
Ah, exacte. Si trobem algú que no està allà, doncs sospitem.
Sospitem, correcte.
Com a mínim.
Tindrem una miqueta el control aquest.
Abans d'acabar, Oriol, a l'inici ho deia, va plogut força durant aquestes darreres setmanes. De fet, fa una setmana ja deien que en el que portem de 2024 ja ha plogut més que en tot el 2023, aquí en aquesta zona del Penedès. Per tant, com tenim els rius?
Els rius estan bé, o sigui, a veure.
Millor.
Millor. Bé, ha de ploure molt més. Ha de ploure també controladament. Tampoc no, el que no volem és que vingui 3 dies de molta pluja i ens destrossi tot el que tema... tots els camps i de més. O sigui, també ha de ser algo controlat, que no hi hagi inundacions que no ens afectin a nivell estructural, d'edificis i de més. Però ha millorat moltíssim i això es nota molt en els rius. A nivell de barrancs, que activitat de barranquisme, no?, que durant aquests 2 anys passats o 3 hi havia barrancs que no es podien fer perquè havien, entre cometes, mort, perquè estaven totalment secs, ara aquest any han reviscut i porten aigua i porten molta aigua. O sigui, de fet, hi ha barrancs que, depèn del moment, no es poden fer de la quantitat d'aigua que hi ha, perquè seria perillós. Tota aquesta aigua dels barrancs hem de pensar que es concentren i van als nostres pantans. Per tant, també ens interessa que, bueno, es vagi encarregant i vagi baixant. El curiós que ha sigut és les últimes pluges. A cota alta ha sigut neu, ha fet un bon gruix de neu i aquest ara s'està desfent i encara ens està donant aigua. Per tant, els barrancs es mantenen amb bastanta aigua gràcies al desgel que fa 3 setmanes no teníem, aquesta neu a les muntanyes. I ara encara te'n vas cap a la zona del Pallars i al fons veus neu. Per tant, tot això és molt positiu perquè fa que la neu fa que graduï, no?, una miqueta el tema de l'aigua. No és un ruixat fort, ve tota la onada d'aigua, no?, i després ens tornem a quedar secs. Sí que és veritat que depèn de molt de la zona. Zona, doncs això, Pallars, Vall d'Aran, van molt bé. Zona Tarragonès, complicat. Zona Girona, doncs depèn del punt, bé. Zona Garrotxa, bé. Zona més cap a l'Empordà, doncs més complicat. Bueno, estaria bé que fos generalitzat,
no?
És difícil demanar-ho, però bueno.
Sí, com sigui, benvingudes sempre les pluges, que les necessitem moltíssim. Oriol, com sempre, és un plaer tenir-te més a més al Penedès en xarxa i ens retrobem el mes vinent, que vagi molt bé.
Merci a vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45, encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El Penedès rep 166 milions d'euros dels fons Next Generation. La vegueria del Penedès ha rebut un total de 166 milions d'euros dels fons Next Generation provinents del mecanisme de recuperació i resiliència destinats a impulsar la reactivació econòmica i la transició ecològica. Aquests recursos s'han distribuït entre 5.000 beneficiaris, incloent empreses, ajuntaments, entitats sense ànim de lucre i centres de recerca. El 96% de les empreses beneficiàries a la vegueria són pimes, destacant Ametller Origen Obradors amb 9,7 milions per la gestió de residus i la cadena de valor agroalimentària, Indústries Volcar amb 4,9 per la reducció de matèries primeres verges i Masats Transports Generals amb 4,2 milions per vehicles d'energies alternatives. Els àmbits més beneficiats pels fons són la indústria, la mobilitat urbana, les energies renovables, la rehabilitació d'edificis, les cures i la inclusió i el turisme. Les AFA organitzen activitats diverses per facilitar la conciliació en les tardes de juny. Des de l'AFA del Cristòfor Mestre, la seva presidenta Jessica Albújar explica que comencen a treballar en les activitats de les tardes de juny ja al mes d'abril i que demanen inscripcions al maig per tal de tenir una previsió de famílies que en faran ús i així poder contractar els monitors que facin falta. Des del Baltà Elias, el coordinador de les tardes de juny, Iu Baldomà, apunta que enguany centraran les activitats en el medi ambient i el reciclatge i comenta com cada cop són més les famílies que apunten els seus fills i filles a les activitats en horari no lectiu. L'escola Estalella i Graells és un altre dels centres educatius que, juntament amb l'Associació de Famílies, organitza activitats les tardes de juny, enguany centrades en les emocions i el poder de les paraules. Així ofereixen opcions diverses que són del gust tant dels infants com de les seves famílies. Finalment, des del Dolors Piera, la vocal de l'AFA, Gemma Morell, apunta que les activitats de les tardes de juny es fan sobretot per evitar més preocupacions a les famílies, però que, a més, els infants descobreixen l'escola d'una forma diferent. Des de dilluns passat i durant les properes setmanes es realitza a Olèrdola una campanya de reforç de la recollida selectiva porta a porta. La campanya inclou la difusió de missatges setmanals a les xarxes socials, recordant el funcionament de la recollida, però de manera especial s'incideix en fer arribar a totes les llars el material necessari per millorar el municipi i el sistema de recollida. Es lliuraran els cubells per fer la recollida de les fraccions a aquelles llars que encara no hagin recollit el material. També es farà una bustiada a tot el municipi repartint material explicatiu sobre el funcionament de les recollides. La campanya també preveu la instal·lació a Can Travàlia del Mar de punts presencials de distribució de cubells per així facilitar l'obtenció d'aquest material. Torna la Pagès Gamer al Montmell. Tindrà lloc el dissabte 8 de juny. Serà una nova edició de la Pagès Gamer a la Juncosa del Montmell, un esdeveniment cultural únic on es podrà reviure la màgia dels anys 80. Durant tot el dia es podrà gaudir d'exposició de computadores i consoles dels 80, des de les ZX Spectrum fins les consoles d'Atari i Nintendo. Vehicles icònics del cinema, com el llegendari DeLorean de Retorn al Futur i el simpàtic Herbie de Ahí va ese bólido. Música Remember dels 80 a càrrec de Cover H, jocs i activitats i un concert final dedicat a temes dels anys 80-90 a càrrec de Pop and Roll. La ubicació serà a l'Ajuntament del Montmell i hi haurà servei de bar i food truck. L'entrada és gratuïta per tothom i hi haurà disponibilitat de zones d'aparcament gratuït prop de l'Ajuntament.
Penedès en xarxa.
Saludem la nostra crítica literària favorita, l'Anna Ruiz Mestres. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Començarem les espurnes literàries amb l'efemèride Avui, sobre un mite del romanticisme, un homenot idealista, excèntric, aventurer, heroi, contradictori, geni, màrtir, i podríem aquí anar sumant adjectius i adjectius.
I molts, i molts. Parlarem dels 200 anys de la mort de Lord Byron, que aquest 19 d'abril doncs va fer 200 anys de la seva mort. Ell va néixer a Londres l'any 1788 i va morir a Grècia el 1824. Va ser un gran poeta, un gran polític, un escriptor molt versàtil i emblemàtic pel romanticisme. Les seves obres més conegudes són poemes narratius, Pelegrinatge de Childe Harold i Dom Joan, i també Caim. Però no és només la literatura l'èxit, sinó tot el que ja us ha dit la Sílvia, una miqueta extravagant, escandalós, amants, tant era homes com dones, incest, perquè també germanastres, un poema quasi ell. I el seu pare ja va ser un poema. El seu pare va deixar la dona i el fill i se'n va anar a viure a França i va viure allà i va gastar i va fer el que li va donar la gana i només va deixar els diners justos per l'enterrament i després deutes. Ja us espavilareu. Ell neix amb una deformació al peu que va intentar evitar tota la vida, però era tan eixerit i tan esbel que doncs, les dones i els homes, tothom sucumbia als seus encants. Als 10 anys ja és Lord, ja hereta la baronia de Byron. I la seva mare el porta a estudiar a Harrow, però els anglesos en aquella època, quan arribaven a la joventut, feien una cosa que es deia el Gran Tour, i els joves de casa bona els enviaven al nord d'Àfrica, Egipte, Grècia, Itàlia, normalment s'acabava a París i tornaven, i això podia durar 3 o 4 anys. Ell també fa una mena de Gran Tour, i quan torna, amb aquest bagatge d'haver mirat el món clàssic, etc., se li mora la mare, se li moren uns amics i el tema de la mort serà central a la seva obra. Es refugia en la germanastra i aquí tindrem la relació d'incest. Per calmar tot això, amb una societat tan conflictiva i tan puritana com l'anglesa, es casa amb Anna Isabella Milbank i res, un desastre al matrimoni. A la Linda Noces li diu: et penediràs d'haver-te casat amb el diable. Toquen en una església durant el viatge campanes a morts i ell diu: toquen per nosaltres. Bueno, va tenir una filla amb aquesta dona, Augusta Ada, però la societat anglesa el tenia sacrificat i se'n va. I no va tornar mai més. Quan torna, ja torna mort. Llavors es trasllada a Suïssa, que hi tenia una casa, i allà va amb aquells dos poetes emblemàtics, el Percy Shelley del romanticisme i la Mary Shelley, la seva dona, i tots recordem que amb una nit de tempesta, o recordem la pel·lícula Remant el vent, no?, que escriu ella Frankenstein. I ell mor als 36 anys, i diu la llegenda que tots els lords Byrons moriran joves, i així ha sigut ja amb els seus avantpassats. A Grècia, que queden entusiasmats amb la seva figura, quan mora l'embalsamen, el volen enviar a Anglaterra, i volen que l'enterrin a Westminster, amb tota la parafernàlia de poetes i de etc. Però no ho volen de cap manera. Finalment el fan enterrar al costat de la seva mare en una església que es diu Santa Maria Magdalena de Londres. I el clan popular fa que se li faci una estàtua, però també va ser un problema. La volien posar al British, la volien posar a la National Gallery, i sabeu on és? És el Trinity College d'Irlanda.
Ben lluny.
Una vergonya de puritanistes. I literàriament, a part del que us he dit, crea un personatge arquetípic que és un heroi byronià, que fixeu-vos que us l'estaré descrivint amb ell. Una persona de talent, apassionada, en contra de la societat establerta, frustrat pels seus amors impossibles a causa de la societat, rebel, exiliat, autodestructiu, és ell. Doncs aquest és l'heroi romàntic byronià. La seva influència abarca l'art, en la pintura tant d'europea com de Gran Bretanya, en música, Lis, Berlioz, Verdi, fan composicions al voltant de la seva obra. I què us recomano per llegir? És que no està massa traduït en català. Us recomano que llegiu Caïm, de Quaderns Crema, del Jordi Llobet, que gira al voltant de la lluita fratricida, de la mort, etc etc. I per als que llegiu en anglès bé, us recomano Lord Byron, les paraules més emblemàtiques, que han tret ara la col·lecció de paraules clàssiques a l'editorial Oxford, que està molt bé perquè hi ha cartes, hi ha diaris, hi ha converses, i doncs és una manera d'acostar-te a aquesta persona tan rica i polèmica a la vegada.
I avui a la recomanació descobrirem una dona nostrada i amb majúscules. Presenta'ns el seu autor i la novel·la, o la trilogia, hauria de dir.
Ah, exacte. Presentarem la darrera novel·la, però sí que parlarem de la trilogia, i dono la benvinguda al Josep Tor. Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
Us presento breument al Josep. Ell és historiador i escriptor, forma part del col·lectiu Mir Geribert d'escriptors aquí al Penedès, de l'Ateneu Mugenc, de la secció literària de l'Agrícol, i les seves publicacions estan centrades en l'època de Mir Geribert i també en Armacenda de Carcassona. Escriu el 2012 Mir Geribert, el príncep rebel, i després ve aquesta trilogia tan apassionant, Armacenda de Carcassona el 2022, Armacenda, la comtessa mare el 23, i Armacenda, la dama de Girona, que és el del llibre que parlarem avui, el 2024. Però també que en 2024 el Josep està molt productiu i ha fet el retaule de Mir Geribert, príncep d'Olèrdola o el comtat del Penedès, és que és un títol molt llarg, juntament amb el BNB Moya, i doncs anem ja a descobrir directament la trilogia d'aquesta dama i d'aquest noble del Penedès. Josep, sabem del teu interès per la novel·la històrica, especialment del Penedès, per Olèrdola, per Mir Geribert. Armacenda és el pretext per parlar de tot això, o també volia centrar-te molt en acostar-nos a l'Armacenda?
Ho has explicat perfectament. Quan jo començo a indagar o a investigar l'època que a mi m'apassiona, que és el tema històric del Penedès, conèixer una miqueta què va passar durant el segle X-XI en aquest espai d'aquí, descobreixo un personatge com Mir Geribert, no? Aquí començo una recerca i una escriptura. No tinc el nivell acadèmic per poder fer un assaig, però sí que em vaig atrevir a tirar endavant una novel·la històrica. Això vaig pensar que potser sí que tenia la capacitat per poder-ho fer. A partir d'aquí, una vegada comences a indagar, et dones compte que no tan sols hi ha un personatge que es diu Mir Geribert capdalt pel Penedès, sinó que hi ha altres personatges que l'envolten, diguem-li Armacenda de Carcassona, diguem-li l'abat Oliva de Vic, diguem-li Gumbau Besora, diguem-li els comtes de Barcelona, Ramon Berenguer, Berenguer Ramon, i doncs faig la reflexió de qui sóc jo per decidir quin és més bo que l'altre o quin és més dolent que l'altre, no? A partir d'aquí, quan començo la redacció del Mir Geribert, doncs decideixo que potser el més fàcil, per no haver de fer un llibre molt dens, molt, molt gran, és potser escriure la mateixa història des de tres punts de vista diferents, no? Un seria el punt de vista del Mir Geribert, que és el primer que escric, l'altre seria el punt de vista d'Armacenda de Carcassona, i l'altre, el tercer grup en discòrdia, que seria la del comte de Barcelona, Ramon Berenguer.
I també m'ha cridat l'atenció que et parles i intentes donar un cert to de defensa, d'elogi a les dones a partir de la pròpia Armacenda i d'altres dones emblemàtiques històriques que cites del segle XI. Però també al segle XXI els epígrafs són de dones properes. Parlem de feminisme històric d'alguna manera en els teus llibres?
Sí, és evident. Des del primer moment, des de la tria del color del primer volum, és un petit homenatge a les dones d'aquella època. Hem de pensar que al segle X, segle XI, en aquest espai d'aquí, en els comtats de la Marca, existeix o regeix encara per la llei visigòtica. La llei visigòtica el que donava són unes garanties a la dona, que era doncs, que podia, una vegada es casava, tenir el 10% de les propietats del seu marit. marit, el seu marit li havia de cedir aquestes propietats, i a més tenia l'ús de fruit de totes les propietats del seu marit sempre i quan enviudés i no es tornés a casar. Són uns drets que doncs, només són especials en aquest espai d'aquí. La dona pot gestionar el seu patrimoni, la dona pot heredar, la dona té unes avantatges que no podem arribar a pensar en altres espais, com podia ser Castella, com podien ser, ja no parlem dels regnes musulmans, o ja no parlem, evidentment, dels calls jueus. No? Mm. O sigui, pretenc ser un petit homenatge a unes dones que en un moment determinat doncs, van ser importantíssimes per conèixer la Catalunya que coneixem avui en dia.
Parlem un moment dels personatges així en generals, però hi ha tot un reguitzell de personatges històrics que alguns ja els has citat, però després hi ha els ficticis i trobo que els relaciones molt i molt bé, i per mi són dos pilars de la novel·la. Com se t'acudeix a treballar des d'aquests dos nivells?
Home, gràcies per dir-m'ho això, perquè vull dir, són els personatges capdals els que utilitzo jo per explicar la història. Necessitava dos personatges que sobrevisquessin a Ermessenda de Carcassona. Per què? Principalment perquè aquesta dona té tant de poder, té tanta influència, que fins i tot morta les seves decisions tenen correspondència entre 15 i 25 anys després, no? I necessitava aquests personatges perquè després ho poguessin explicar. Necessitava un personatge que fos un home i un personatge que fos una dona. Una dona per què? Doncs perquè doncs, podia interrelacionar més amb Ermessenda de Carcassona i podia tindre una relació més íntima. Es podien explicar potser més intimitats. I necessitava un personatge doncs, masculí perquè el podia relacionar amb altres fets dels comtats. Evidentment, les decisions d'Ermessenda tenen reflexió o es veien reflectides en els altres comtes, en Ramon Berenguer, en Berenguer Ramon, fins i tot en Mir Geribert, i necessitava doncs, que Argemí fos aquest instrument que utilitzo per explicar com funcionen aquestes accions que té Ermessenda sobre els altres nobles o comtes dels comtats.
Anna, deixa'm que li pregunti, perquè de Lord Byron hi hem posat una pila d'adjectius i l'hem descrit. Com descriuries Ermessenda de Carcassona?
Ostres, és difícil, però jo sempre quan faig les xerrades prèvies al llibre, sempre intento explicar les dues vessants, no? Evidentment, hi ha una vessant de quan intentes explicar coses d'aquest personatge, una vessant que et diu que era una persona molt vella, que era una persona molt pietosa, que era una persona molt treballadora, que era, doncs, que era una persona que sempre estava al costat de la gent més necessitada. Aquesta seria la gent que evidentment estava al seu costat. I després podríem parlar de l'altre bàndol, del bàndol de Mir Geribert, que parla doncs, que era una persona ultrareligiosa, que només es mirava el seu llombrigo, que només feia deixes pietoses a l'església i que només defensava la llei visigòtica i no deixava prosperar els comtats. Hi ha les dues vessants. Evidentment, no tenim cap fotografia d'Ermessenda de Carcassona, no sabem si era molt vella o no era molt vella, només tenim el seu sepulcre que està idealitzat i és 200 anys després d'aquella fos morta. Però l'únic documentació que ens pot arribar a dir són d'uns monjos que evidentment sí que la tracten d'una gran bellesa. No?
Jo me l'imagino amb un vestit verd de seda, que tu descrius molt bé, però ja en parlarem, vull parlar de més coses.
I amb el rosari a la mà, no? Perquè
no, amb el rosari.
Sí.
Bueno,
però és veritat, però no l'utilitzo gaire, no faig servir aquest efecte tant de pietosa, perquè penso que és una dona que sí, a part de que ho podria ser, i evidentment ho era, doncs era una dona que devia estar tan enfeinada, tan ocupada, que moltes vegades doncs, es podia arribar a oblidar fins d'aquests aspectes.
Parlem dels espais de la novel·la. Barcelona, Olèrdola, Girona. Olèrdola és l'Arcàdia, Girona una mica, Barcelona és la Barbària. Què ens vols fer arribar a través dels espais? Són un pretext també parlar d'una mica de la quimera de Mir Geribert?
Evidentment, escombro cap a casa. Jo el que vull és explicar, un dels meus objectius és explicar el Penedès, els seus espais, i evidentment la cirereta és Olèrdola, és la ciutat monumental, el conjunt monumental que hi devia haver en aquells moments. Jo sempre explico les presentacions que en aquells moments hi havia dues ciutats, només el comtat de Barcelona. Una és Barcelona i l'altra és Olèrdola. Per tant, competien les dues una amb l'altra. Estem parlant de ciutats entre cometes, Una ciutat en aquells moments tenia com a màxim 3.000 habitants. Són les coses que s'estan dient. Les últimes excavacions a Olèrdola estan donant aquests nombres i fins i tot alguna cosa més si juntéssim les coves de la vall i algun espai més. Per tant, el que faig és escombrar cap a casa. Jo el que intento explicar és el territori penedès, la història del Penedès, segle X, segle XI. El que passa que sí que és cert que Ermessenda de Carcassona va pràcticament les seves gestions més importants són a Girona, a Sant Quirze de Besora i a Barcelona.
I posats en els espais, entrem en els edificis una mica, el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, el monestir de l'Ordre del Sant Sepulcre, l'acció de l'abat Oliva de Pau i Treva de Déu... Una mica, què vols fer jugar amb aquest rol des d'església, des d'espai de monestir, de cultura? Què?
Home, per mi...
Què ens vols mostrar?
El monestir de Sant Sebastià del Gors és cabdal per entendre la possibilitat de la creació d'un comtat d'Olèrdol o un comtat del Penedès. Es necessiten tres estructures importants per tenir un comtat. Necessites una ciutat important amb una administració potent per poder gestionar els espais. Necessites el que seria un exèrcit, i això ho pot aportar Mir Geribert, té els homes necessaris per poder-ho fer i el poder per poder-ho fer. I necessites un altre punt, que és un monestir, un centre religiós, i un centre cultural. Si el comtat del Penedès tingués aquests tres espais, doncs podia optar a la possibilitat de creació d'un comtat. I penso que és cabdal la creació d'aquest comtat, d'aquest monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, principalment perquè ja el fa la mare de Mir Geribert.
Una cosa que et felicito és perquè la llengua del llibre, la sintaxi i la gramàtica són correctes, i ara que la llengua pateix tant en el nostre país, doncs està molt bé que això sigui així, però això és una felicitació. Però el teu llibre, a part d'aquest punt, crec que té una força molt important en el lèxic que fas. Hi ha un lèxic medieval que n'aprens llegint-te, hi ha la presència del llatí tant en el món religiós, però també en el món de l'Ermessenda, que suposo que és un reflex de que ella és una dona culta, etc. Després, els noms propis, que a mi m'han encantat, però jo mai havia sentit a dir que una persona es digués Iol, que es digués Agne, que es digués Lleí... Com treballes la llengua? Què et planteges? Perquè aquí hi ha un ventall de feina molt, molt gran i molt ben feta.
Aquí hi ha una persona important que és un corrector. Jo, evidentment, tracto de ser curós, el màxim curós possible amb el que seria la llengua, tracto de ser rigorós amb el tema històric, tracto de ser rigorós amb les paraules que s'utilitzaven, tracto d'explicar què volen dir aquestes paraules, però hi ha una persona aquí, en aquest cas, que es diu Pau Ribas, que és un company meu, que m'ha ajudat molt a l'hora de la gramàtica, a l'hora de poder ordenar, a l'hora de poder ser clar encara paràgraf, a l'hora de decidir com explicar les coses. I això és cabdal, és cabdal. Ell ha fet que aquest llibre pugui ser molt més fluid. Moltes vegades el que fem els escriptors, tenim una idea i la necessitem abocar i necessitem escriure en aquells moments de qualsevol manera. I després, quan t'adones del que has llegit, dius, home, això és un garbull, no? Necessites posar-hi ordre. Tu mateix li poses ordre, però a vegades una segona persona et dona un punt de vista necessari, moltes vegades, per poder dir, escolta'm, si ho fas d'aquesta altra manera, probablement et quedi molt més clar. Hem tingut els nostres ets i uts, eh? Vull dir, ens hem barallat moltes vegades per dir, no, això ho vull d'aquesta manera. I diu, no vols que... Però, bueno, això m'ha ajudat a mi a aprendre llengua, i així em penso que això és molt important.
I que es nota molt, i que enhorabona per això. I també penso que hi ha una pinzellada de l'art, de quan parlem del tapís de la creació de l'home de Girona, de quan parlem de les pintures romàniques d'aquí. Volies donar-li també aquest protagonisme a l'art?
Sí, evidentment. Quan parlo del Sant Sepulcre, quan parlo de les pintures del Sant Sepulcre, quan parlo de Girona, el que vull dir és que hi ha un moment incipient, estem en un moment de creixement, en un moment en què s'intenta moure les arts, un moment en què doncs, Mir Geribert vol demostrar o vol intentar fer veure que no tan sol és un noble guerrer, sinó que també es vol intentar culturitzar, com han fet els musulmans, com ells segurament quan anava a Tortosa o viatjava a Tortosa veia que els musulmans doncs, havien tingut una riquesa cultural que ells també volien adquirir, que volien aconseguir. I penso que és una aposta clau, i Ermessenda Carcassona ho fa, Ermessenda amb el tapís de la creació, amb el tresor que hi ha a la Catedral de Girona, que us recomano que l'aneu a veure,
sí,
doncs
sí,
és impressionant.
És
no?
I tindrem més Mir Geribert, i dos preguntes, i per tancar, l'última seria, per què hem de llegir Ermessenda?
Home, jo penso que l'objectiu bàsic és donar a conèixer els personatges, perquè pensem que aquests personatges són desconeguts, pròpiament fins i tot el Penedès, potser a vegades és més conegut fora del Penedès que el mateix Penedès. Després, donar a conèixer el territori, i després, evidentment, doncs, que la gent s'ho passi bé. També busques una miqueta que la gent es distregui, que s'ho passi bé, que tingui ganes de llegir el segon i el tercer, i que si és possible que me'n demanin un quart i un cinquè, no? Això seria fantàstic. Divulgació, principalment és divulgació.
I el Mir Geribert hi tornarà a sortir, si hi ha el quart i el cinquè?
Evidentment, Mir Geribert és imprescindible.
Molt bé. Estàs treballant? Estàs escrivint?
Estic escrivint en diferents projectes alhora i a veure quin és el que penso que pugui ser més fructífer o que pugui encetar o pugui ser més atractiu de cara a la gent. Tampoc vull cansar explicant sempre la mateixa història, no?
Darrerament has estat molt prolífic. D'aquí a un any podria haver novetat editorial.
I Sant Quirze de Besora?
Hi han diferents idees. No em feu fer spoilers, eh? No em feu fer spoilers.
Aquí ha presentat.
Hi han diferents idees. Us en puc dir una que sí, i un tema que m'atrau molt és el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, perquè és una idea importantíssima pel possible comtat del Penedès. I és una de les idees que estic treballant potser més a fons.
Doncs molt bé. Enhorabona per aquesta trilogia, per aquest darrer volum de La dama de Girona, que és preciós, amb una edició preciosa, amb el segell d'Ermessenda a la portada. Crec que que està tot molt curat i que has fet molt bona feina. Treballa amb Sant Sebastià dels Gorgs, que et llegirem.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies, Josep Tort i Anna Ruiz Mestres, per aquesta conversa deliciosa. Que tinga bona setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu-siau, que vas, moltes gràcies.
I així tancarem aquesta primera hora del Penedès en xarxa. Tot seguit, quatre anuncis i el butlletí de notícies de les 10. Després seguim parlant de la figura dels jutges i les jutgesses de pau que estan al punt de mira i podrien acabar desapareixent.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.